És dilluns, ja sabeu que aquest dia Ràdio Palamós el dedica a una entrevista d'actualitat, de divulgació. Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, l'entitat que gestiona l'Hospital de Palamós, el Centre Palamós Gent Gran i també les àrees bàsiques de salut d'aquest municipi, de Palafrugell, la Bisbal i Torroella, ha anat consolidant en els últims anys el seu projecte de seguretat dels pacients. S'hi van posar l'any 2009, de manera pionera a Catalunya, i el projecte iniciat a l'hospital i al sociosanitari s'ha anat extenent després a l'atenció primària. L'objectiu, desenvolupar una sèrie de protocols que garanteixin el màxim possible que la praxi mèdica no entri en contradicció amb la seguretat del pacient. La persona que ha liderat i coordinat aquest projecte és alhora l'adjunt d'infermeria del CIBE, és en Xavier Arrebola, que avui ens acompanya a l'entrevista. Xavier, benvingut, bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Mirem de ser el màxim d'entenedor per la gent que ens escolta, Xavier. Què podem entendre per seguretat dels pacients en l'àmbit assistencial?
Mira, la seguretat dels pacients, segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, la defineix molt fàcil i molt concretament. L'únic que després la matitzaré perquè tothom entengui exactament el que vol dir. Va, però segons l'OMS la defineix com a l'absència d'un dany innecessari, real o potencial associat a l'atenció sanitària.
Vaja, que entres a l'hospital que no surtis pitjor del que has entrat, per algun error.
Estem parlant exactament d'això. Quantes vegades hem sentit alguna vegada que és que he entrat per operar-me del genoll dret i m'han operat de l'esquerra, o he entrat amb això i o era al·lèrgic a un medicament i resulta que me l'han donat sabent que era al·lèrgic, no? Doncs és una mica aquest, és un tema conceptual més que tot, no? D'entendre com els pacients que estan en els centres sanitaris, doncs tenen una sèrie de riscos. Aleshores, és minimitzar aquests riscos perquè no els hi produïm cap tipus de dany que estiguin relacionats, no relacionats amb la seva patologia, amb la seva estada hospitalària.
Deia jo que vau ser pioners a Catalunya l'any 2009 amb aquests protocols.
Sí.
Quina necessitat vau detectar en aquell moment o per què vau decidir doncs, entrar en aquest terreny?
Bé, perquè bàsicament és un tema que sí que podríem estar parlant, que és un tema bastant qualitatiu i que afecta directament al pacient, però alhora també d'una mica de retruc en el propi professional sanitari. Hem de tenir en compte que al pacient no li volem cap tipus de dany més enllà del que hi ha, de la patologia que ja té quan entra en un centre sanitari, i pel professional, perquè evidentment jo sóc professional i estic cada dia amb professionals i ningú té ganes de cometre cap tipus d'error que perjudiqui el pacient. Aleshores se'ns va presentar la possibilitat, pioner aquí a Catalunya, d'entrar en un projecte pilot que impulsava el Departament de Salut, i bueno, nosaltres vam creure que era una bona oportunitat per integrar totes aquestes estratègies i canvis de una mica com de mentalitat, de paradigma en el centre sanitari per poder millorar o fer millor les coses que ja estàvem fent.
I com s'organitza un procediment, un projecte d'aquest tipus?
Bé, nosaltres val a dir que vam estar coordinats per la Fundació Abedis Don Abedian de Barcelona. Vam entrar, érem un projecte pilot de 23 hospitals a Catalunya, i en aquell moment encara era una cosa bastant desconeguda, el que era el concepte en si, no? Aleshores, ells van ser una mica els que ens van tutoritzar i els que ens van anar fent reunions i seguiment, i vam anar implantant tota una sèrie de metodologies, protocols, indicadors, un sistema de notificació, alhora que ens havíem d'anar formant també una mica amb tots aquests procediments i anar-ho implantant, perquè clar, estem parlant de tot un hospital, té molts serveis, molts professionals. Aleshores vam començar per unes àrees concretes i d'aquesta manera ho vam anar expandint a tot l'hospital.
Com s'arriba als professionals? A través de formació?
Sí, es van fer inicialment, abans de començar a implantar qualsevol cosa, es van fer xerrades formatives al personal per explicar una mica exactament què era i quin era l'objectiu, entenent que és un benefici per tothom, pel pacient que estem atenent i pel propi professional, evidentment. Aleshores, a mesura que s'anaven implantant coses o s'anaven fent grups de treball per treballar protocols o elaborar guies clíniques o grups de treball relacionats amb altres coses, de prevenció de caigudes, úlceres per pressió, briefing de seguretat al servei d'urgències, doncs bueno, la gent en certa manera s'anava implicant. No va ser una cosa de avui ho tenim i demà no, avui no ho tenim i demà ho tenim, sinó que va ser una cosa d'anar-ho implantant i anar-ho integrant en el dia a dia de la gent. Hem arribat al punt que s'inicia així i ara actualment doncs, tenim cursos de formació online i també algun de presencial on la gent de mica en mica al llarg del temps s'ha anat formant amb coses ja més concretes de seguretat de pacients. Mm.
Abans esmentaves el cas doncs, de bé, havíem d'operar el genoll dret, hem operat l'esquerra o havíem d'extirpar un ronyó malalt i resulta que hem extirpat el sa o ens hem equivocat amb un pacient que es deia exactament igual que un altre. Són casos extrems, m'imagino, però que suposo que passen. Més enllà d'aquests casos extrems, imagino que la llista de protocols, d'incidències que es poden produir en el dia a dia d'un centre hospitalari, d'un centre assistencial, deu ser vastíssima, no?
Sí, sí, sí. És que, a més, els dos casos que poses, que són casos extrems, i, a més, són els típics casos que són portades de diari, no?
Clar.
I que a vegades dona la sensació que dius, però com pot passar això? Bueno, doncs mira, m'has posat dos exemples molt clars, no? El d'identificació i el de les operacions. Doncs precisament són dues línies molt importants que l'Organització Mundial de la Salut està potenciant a nivell de tot el món. O sigui, no països desenvolupats, tot el món. Bàsicament perquè és molt fàcil no, d'entendre, penso jo. Pensa que, per exemple, posem el servei d'urgències d'aquí a l'hospital. De mitjana cada dia ens entren 150 pacients. 150. Això deixant a banda els 30 pacients que cada dia superen a quiròfan i els 130 que tenim ingressats a planta i els 25 que ens van a hospital de dia mèdic a fer algun tractament oncològic o algun altre tractament mèdic. Val? Per tant, ja estem parlant d'un volum molt important que mou cada dia. Llavors, jo perquè la gent ho entengui, una mica el que dic és que quanta gent només posem a la comarca es diuen Sánchez, Martínez, García, López... Ja no dic un cognom raro, que segurament potser seria el meu, sinó aquests cognoms. Hi ha molta gent que té el mateix cognom quan l'administratiu, que és el primer del circuit sanitari que entra el pacient en el sistema, doncs també pot cometre un error. No perquè vulgui, sinó perquè pot tenir un lapsus, un despiste, li pot estar sonant el telèfon en aquell moment i pot veure un company que li estigui parlant en un altre costat i pot clicar un Sánchez que no és. Aleshores vol dir que tota l'atenció sanitària que estem donant en aquell pacient, a lo millor l'estem introduint en una història clínica errònia. I la història clínica és informació clínica en la qual els professionals s'hi basen per prendre decisions.
Clar, aquest pot ser un error fatal. Per tant, aquesta polsareta que ens posen quan entrem al servei d'urgències, quan ens ingressen a l'hospital, podem dir que és la primera pedra d'aquest edifici.
Exacte.
Per garantir la seguretat?
Exacte, és la primera pedra. És una obligació i responsabilitat dels professionals assegurar-nos que el pacient que estem tinguent allà davant i que estem atenent realment sigui el que tenim en el sistema i el que tenim identificat, però alhora jo també demanaria, i és una mica el pas que hem de fer, que el pacient s'impliqui. El pacient moltes vegades ve molt passiu en el centre sanitari pensant que jo no pregunto perquè ja saben el que fan, no? Sí, això és veritat, però el pacient s'ha d'implicar preguntant i assegurant-se que tot el que li fan més o menys és el que toca i preguntant els dubtes que té. Per què? Perquè es poden detectar moltes coses a través del pacient. Per tant, un pacient quan entra i l'identifiquen, és important que es miri la seva pulsera si realment és ell. Uh-huh. I si no, evidentment que ho digui, perquè està detectant ell mateix un error.
Ens parlaves de les intervencions quirúrgiques. El quiròfan és el terreny de joc on ens podem trobar amb més conflictes en el tema de seguretat del pacient?
Bueno, és un lloc realment bastant sensible. Per què? Perquè a quiròfan estem parlant de que els pacients entren sols, no estan amb acompanyants, val? Normalment, evidentment, una intervenció quirúrgica, el pacient entra gairebé sense res de roba, sense cap objecte personal, i quanta gent tenim? Doncs que li traiem les ulleres, que li traiem la dentadura, que li traiem l'aparell d'audició, i és clar, és un pacient que el tenim totalment, moltes vegades, despullat, no? També pensem que tenim molta gent gran, que a vegades li costa comprendre les coses, estan estirats amb una camilla, si mai t'has estirat amb una camilla no tens la mateixa seguretat quan estàs estirat que quan estàs dret parlant cara a cara amb una persona, i aleshores la gent normalment sol dir que s'hi mou cap. Tot així. Vale? Vostè es diu així? Sí, sí, sí. Vostè no... Sí, 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 sí. Aleshores, la pulsera identificativa en aquest cas és molt important. Ja d'entrada. A partir d'aquí, a quiròfan, s'ha implantat una línia molt important que és el checklist, el protocol de cirurgia segura. Val? No és res més que passar un checklist conforme tots els passos que s'estan fent amb aquella persona abans de la intervenció quirúrgica i durant, tots són correctes. I no es pot passar, per entendre'ns, el següent pas fins que no s'hagi verificat totes aquelles coses. Val? Què vol dir això? Doncs que el pacient és el correcte, que té el preoperatori fet, que no té al·lèrgies a medicaments, o si en té alguna, que consti a la història, que hi ha una previsió de transfusió de sang i que, per tant, hi ha una sang reservada, que l'extremitat està correctament identificada. L'extremitat ara la marquem amb un rotulador. Per què? Perquè tenim dos genolls,
coses
tenim dos mans.
Bàsiques com aquesta,
eh? Esclar. Esclar, esclar. Pensem també una cosa, perquè ens fem una idea de la magnitud. Aquí a l'Hospital de Palamós, cada any entren a quiròfan unes 3.000 persones. Operem cada any uns 800 o 900 catarates, 200 artroscòpies de genoll, 300 túnels carpians. Què vol dir? Que amb una programació quirúrgica, en un matí, podem tenir 5 o 6 pacients amb túnels carpians. Dreta, esquerra, esquerra, dreta, dreta, esquerra. Esclar, quan estàs en el tercer pacient que l'operem d'un túnel carpià, algú se'n recorda si el tercer era un dret o un esquerre? Val? Llavors, si nosaltres hem fet bé les coses i les hem verificat en cada moment, en cada pas, doncs, home, aquest pacient, doncs, tenim moltes més garanties de que realment l'error, haver-lo minimitzat, i que no provoquem un error i no l'acabem operant d'una lateralitat que no toca.
Parlant amb Xavier Rebola de la seguretat dels pacients en l'àmbit assistencial, fem ara una petita pausa, de seguida tornem. I continuem amb l'entrevista d'aquest dilluns. El nostre convidat avui és Xavier Rebola, ell és el coordinador del projecte de seguretat en els pacients a Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Xavier, el tema de la medicació, per exemple, m'imagino que deu ser increïble la quantitat de pastilletes que s'assemblen entre elles. Com es resol això?
Bueno, a l'hospital, evidentment, ja abans d'entrar en aquest projecte de seguretat de pacients, ja es treballava amb el que en diem la unidosis, no? O sigui, el metge fa una prescripció de medicació en un pacient, a farmàcia, el servei de farmàcia amb unes farmacèutiques validen tota aquella medicació, la col·loquen a dins d'un caixetí i col·loquen la medicació de les 24 hores següents en aquell caixetí d'aquell pacient, i aquests carros, aquests caixetins, pugen a dalt la planta perquè la infermera pugui administrar la medicació. Però, és clar, estem parlant ja de molts passos. O sigui, comença el metge fent una prescripció, però és que es pot equivocar, perquè un pacient a vegades es pot portar 10 tipus de medicacions diferents, i en comptes de posar cada 8 hores, posar a les 8, per exemple. Val? Llavors, una cosa és cada 8 hores, que serien 3 cops al dia, i l'altra cosa és posar-ho a les 8, que poden ser 2 o un cop a cada 24 hores. Mm-hmm. Llavors, per això hi ha unes farmacèutiques, uns farmacèutics que validen conforme tota aquesta prescripció està ben feta, un personal de farmàcia que col·loca aquesta medicació, i després, finalment, la infermera que administra. La infermera, quan administra la medicació, evidentment, li ve verificat en el programa informàtic segons el que ha prescrit el metge. I, per tant, al final de tot, no hauria ni de faltar ni de sobrar cap medicament en aquell pacient. Val? Però estem parlant de moltes persones implicades en un mateix procés, en 24 hores, i, evidentment, això multipliquem-ho per 130 pacients que tenim ingressats a l'hospital.
Això necessita molts filtres, no?
Esclar, aquí està, no? Llavors, el programa informàtic, tot i que moltes vegades la informàtica, per altres motius, doncs sembla que ens va més lent, que ara es pot bloquejar el programa o que el que sigui, no? Ens dona unes garanties de seguretat, perquè ens dona tots aquests filtres de tota una sèrie de persones que van verificant els passos que fan fins a l'infermera, que és al final la que l'administra.
Mm-hmm. Segurament, si d'alguna manera ens poguéssim fer un retrat de tots els gèrmens, virus, bacteris que poden córrer per un centre assistencial, per un centre hospitalari, quedaríem parats, no? En el tema de la prevenció de les infeccions, doncs, en un ambient tan hostil com pot ser aquest, quin paper juga el tema de la higiene de les mans?
Bueno, aquest és un tema molt, molt curiós, no? I dic curiós perquè tothom en té plena consciència 100%, de que les nostres mans són el vector principal de contaminació de bacteris i virus entre pacients, però alhora, en general, això, no aquí, alhora costa molt entrar a la consciència de la higiene de mans. Val? Si algú està més o menys documentat i seguint les línies de l'OMS, l'OMS acaba fent una recomanació dels 5 moments de la higiene de mans. Però aleshores et dones compte que realment és molt difícil en el dia a dia poder-te rentar les mans totes les vegades que et recomanaria l'OMS. Sí que és veritat que l'important és tenir-hi consciència, perquè quan un en té consciència i pensa, se les renta molt més del que se les rentaria. Però per posar un exemple, t'està dient que abans de qualsevol procediment, abans de tocar el pacient, a posar-li un catèter o qualsevol cosa, rentar-te les mans, encara que portis guants. Però és que després també te les has de rentar. I quan vas al següent pacient, te les has de tornar a rentar. Val? Els hospitals actualment no estan preparats perquè te'ls puguis rentar tantes vegades, perquè hauríem de tenir una pica, aigua i sabó a totes les habitacions. Aleshores, el que hi ha és la solució alcohòlica, que segurament tota la gent la coneix, perquè es va posar de moda amb la famosa grip aviar fa uns anys, que tothom anava amb la solució alcohòlica a la butxaca, que no deixa de ser res més que alcohol amb glicerina, val? Que teòricament amb una fricció correcta durant 30 segons a les mans et desinfecta el 99,9% dels gèrmens de les mans.
Això ho teniu, per exemple, a totes les habitacions de l'Hospital de Palamós.
Això ho vam posar juntament amb aquest projecte a totes les habitacions de l'hospital i, a més, uns dispositius mòbils de butxaca per a tot el professional sanitari que volta d'un lloc a un altre i també en tots els carros de cures i de medicació d'infermeria també allà a sobre. Per tant, per entendre'ns, en tenim un per metro quadrat, com aquell qui diu.
Aquests que hi ha a les habitacions, per exemple, és convenient que en facin ús també els acompanyants, els visitants, els malalts?
Sí, perquè els familiars també toquen els pacients, no? Aleshores, esclar, és que tots venim del carrer i si ens fessin una foto amb tots els gèrmens que tenim a les mans quedaríem...
No ens ho imaginaríem.
Realment nosaltres cada 5 de maig celebrem el Dia Mundial de la Higiene de Mans i realment agafem mans... havent-se rentat amb la solució alcohòlica i mans sense rentar-se. No vol dir brutes, vol dir que fa una estona que no te'ls has rentat amb la solució alcohòlica. Els posem a sobre una placa i els deixem créixer al laboratori i després allà es veuen els germans que han crescut amb unes mans i amb unes altres. I aquesta també és una mica la manera realment impactant de veure la diferència entre la higiene de mans ben feta i la higiene de mans, no vull dir mal feta, però que potser... ets més passiu amb aquest aspecte. Llavors, això és un tema important en el qual els professionals han de ser molt conscients d'això. Inclús Estats Units, que sempre Estats Units a vegades són una mica més agressius amb algun tipus de polítiques, recomanen als pacients que els hi preguntin a les infermeres i als metges abans de que els atenguin, doncs, s'ha rentat les mans vostè abans de tocar-me? I és una manera...
Déu-n'hi-do, no?
Sí, Déu-n'hi-do, però és que és real. O sigui, és real, és així, no? Llavors, bueno, és molt fort, però és una mica dir, escolta'm, renta les mans abans de tocar-me, però no perquè vagis brut, sinó perquè, home, ara imagina't un pacient immunodeprimit. És que, esclar, estem parlant de que un immunodeprimit no li fa cap gràcia un refredat, no? Per entendre'ns? O sigui, que va una mica per aquí el tema.
Xavier, en el màrquet d'aquest projecte de seguretat dels pacients, si bé disposeu d'un sistema de notificació d'incidències, com funciona això?
Sí, és un sistema intern que està com si diguéssim a la xarxa, a internet, el que passa que per notificar has de tenir un codi, no? Perquè és un mateix sistema que serveix per molts hospitals de Catalunya i de la resta d'Espanya. Aleshores, és clar, has de tenir un codi que el personal de l'hospital ja el té, perquè d'aquesta manera entrant amb aquest codi, doncs és el codi Hospital de Palamós. Aleshores, el que es tracta és que és un sistema de notificació que pot ser nominal, la persona pot posar-hi el nom o pot ser anònima, perquè no ens interessa tant qui provoca o qui té un error, si no ens interessa més què està passant. Per què? Perquè quan sabem el que està passant, podem treballar aquest tipus d'error. Podem veure si es tracta d'una caiguda, podem veure si es tracta d'un error de medicació, si es tracta d'una intervenció quirúrgica errònia, amb un pacient erroni o el que sigui. Per què? Perquè a vegades pensem que el que li passa a una persona només li passa amb aquella. I en realitat, quan poses un sistema de notificació, t'adones que allò que sembla que no passi ningú, en realitat, li passa a més gent. Encara que la gent digui, no, a mi només m'ha passat una vegada. Però és que quan tothom diu que a mi només m'ha passat una vegada, i tenim 180 infermeres, 150 metges, doncs, home, són unes quantes vegades l'any. Aleshores, el que es tracta és de que totes aquestes vegades que passen i la gent ho notifica i explica exactament què li ha passat, quines causes ho han pogut provocar, en quina situació estava el pacient, val? Hi ha mil factors relacionats amb aquest incident. Nosaltres, un grup especialitzat en la gestió d'aquestes notificacions, el que podem fer és treballar-les de diferent manera, segons en quin àmbit o segons com siguin, mai, absolutament mai, buscant culpables, però sí alhora buscant una mica una coherència en intentar què podem fer perquè no es donguin més aquests casos o per minimitzar l'error. Llavors, quan ens trobem una situació així, prenem mesures, intentem aplicar-les, que normalment el que proposem s'aplica, i aleshores després t'adones com aquelles notificacions que durant unes setmanes o uns mesos s'havien notificat han baixat de cop. Vol dir que la mesura que hem aplicat ha sigut efectiva. El personal sanitari, amb el llarg dels anys que fa que ho tenim, doncs s'ha donat compte com realment val la pena notificar-ho, perquè al final s'arreglen moltes coses que a vegades no tenien sortida o no veia clar com poder-ho arreglar, i treballant-ho d'una manera més objectiva, doncs se li poden posar mesures i minimitzar l'error.
Des que vau posar en marxa aquest protocol l'any 2009, quantes incidències heu recollit?
Ara estem sobre les 1.000, estem a punt d'arribar a les 1.000.
Això en 6 anys és molt o poc?
Això és molt i poc alhora. Si agaféssim estudis sobre sistemes de notificació, segurament ens dirien que és poc. Segurament ens dirien que és poc. Nosaltres estem contents perquè considerem que costa molt arrencar-ho. També en certa manera li estàs dient que un professional sanitari que provoca un error que no sempre arriba a pacient, doncs que ens ho notifiqui, no? Per entendre's, i això a vegades pot semblar una mica com, ostres, ja he provocat un error i ara més a més ho han de notificar, que ho sàpiguen, no? Això és una mica el que s'està trencant, no? És una mica aquest canvi de mentalitat, i aquest canvi de mentalitat és molt important, és el que és la cultura de seguretat. Aleshores, amb 1.000, home, amb 2.000 haguéssim pogut fer més mesures, perquè haguéssim tingut més informació, haguéssim pogut aplicar més mesures, i ara seríem una miqueta més segurs que segurament ara. 1.000, doncs és millor que no pas 500, com altres centres sanitaris em consta, doncs que els hi costa molt arrencar. Que ningú s'espanti quan diguem 1.000 errors, perquè et diria que el 70% o 80% de tots aquests errors ni tan sols han arribat a pacient. A vegades simplement vol dir que s'ha trobat un medicament en un caixetí que no li tocava. O a vegades vol dir que s'ha trobat un medicament que estava caducat. O a vegades vol dir que hem trobat un pacient que ha entrat a quiròfan amb la pulsera identificativa errònia. No és aquell pacient. Això quan hem aplicat el checklist, que per això serveix el checklist quirúrgic.
És a dir, errors que no han arribat a tenir una conseqüència, però que, tot i això, doncs, han de constar i s'han de corregir.
Exacte, aquests defensem, perquè quan passa, l'únic que podem fer, a part, evidentment, de lamentar-nos i demanar disculpes, quan passa alguna cosa, l'únic que podem fer és estudiar per què ha passat i intentar buscar mesures. Però és que no ens interessa prendre mesures sempre que passi una cosa. Ens interessa abans de que passi. Aleshores, si es detecten una sèrie d'incidents o errors que no arriben al pacient, home, treballem-les, i si tot aquest volum el fem més petit, tenim menys possibilitats de que realment arribi pacient. Això, per fer-nos una idea una mica així gràfica, és com un iceberg, val? Veiem una punta, però és que sota hi ha la punta que veiem multiplicat per 10, no? Aleshores, si nosaltres tot això que està sota l'aigua de l'iceberg ho intentem fer més petit, la punta, que és el que arriba a pacient, el que acaba produint un dany, doncs també ho fem més petit. Aleshores és aquest el concepte.
El que passa que per protocols que apliqui sempre tenim el factor humà, no?
Exacte.
Els metges, les infermeres, els mateixos pacients són persones i com a tals, doncs, vulnerables als errors.
Exacte. La persona, el ser humà, és fal·lible, no és infal·lible. Val? Llavors, ja amb aquesta premissa hem de ser conscients que en tots els anys que treballem, tots els pacients que veiem cada dia al dia a dia i en tots els circuits i combinacions de personal que acaben implicats directe o indirectament amb aquell pacient, doncs algun dia algú pot provocar un error. Aleshores, partint de la base que els professionals estan ben formats i són competents per la feina que fan, el que hem de fer és posar mesures en protocols, en sistemes barrera, en checklist, en ordres clares, en guies clíniques clares. Per què? Doncs perquè un professional, per més que un dia pugui estar una mica més despistat o no, o que l'assistència del dia a dia, la pressió assistencial que hi ha dia a dia, doncs a quiròfan, a urgències o qualsevol altra part de l'hospital, doncs al final no tingui tant risc de provocar algun tipus d'error. Per exemple, aquí l'última estratègia que hem posat en marxa és el de la sang, el de l'administració de sang. Si administrem una sang que no toca amb un pacient que no toca, gairebé segur podem dir que és la mort del pacient. Nosaltres aquí a l'hospital estem fent 1.300 transfusions l'any. l'any. Això són moltes o poques, són 1.300, la qual cosa vol dir que podem provocar algun tipus d'error i en aquest cas seria fatal. Des d'aquest estiu s'ha posat en marxa doncs tot un sistema electrònic amb codis de barres. Per què? Perquè la sang sempre vagi al pacient que toca, la sang que toca, de manera com si diguéssim electrònica, no? Al final, un codi de barres llegit amb uns infrarojos que et diuen aquesta sang que tens, que has llegit amb el codi de barres, correspon a aquest pacient que tens aquí davant. Val? Fins ara no existia això i havíem de verificar, evidentment aquesta verificació sempre hi és, no? De paraula amb el pacient, però bueno, es pot provocar errors. Sí, sí.
Molt bé, doncs hem d'acabar aquí. Jo en tot cas penso que, o espero, que aquesta entrevista doncs hagi ajudat també doncs a fomentar o a incrementar una miqueta la confiança dels pacients que fan ús de la xarxa assistencial i veritablement doncs veure que hi ha tota una sèrie de protocols, que hi ha tota una sèrie de filtres, que hi ha tota una sèrie de controls que fan doncs que la seguretat dels pacients ara puguem considerar doncs raonablement bona. Xavier Rebola, adjunt d'infermeria del CIBE i en aquest cas doncs coordinador d'aquest projecte de seguretat al pacient. Moltes gràcies per haver vingut avui a l'entrevista.
Moltes gràcies a vosaltres.